Ràdio Estel. Fundació Roca i Pi patrocina De Cap i de Nou.
Bon vespre, benvinguts al De Cap i de Nou, un dimecres més, puntuals a la vostra cita, passats ja les 8 del vespre. Hi ha moltes persones que tenen a càrrec seu una persona que per motius de malaltia, per motius d'envelliment o per motius de discapacitat no poden valdre's per elles mateixes. Tenir un pare o una mare gran, tenir un fill o un germà malalt i tenir cura d'ell és una realitat quotidiana de moltíssimes famílies al nostre país i arreu. Les persones que en tenen cura, el que en diem el cuidador o el cuidador principal, molt sovint aquestes persones es troben amb una realitat que pel fet que aquesta realitat és continuada, doncs crea moltes situacions de desgast personal. Desgast que dificulta el benestar i també dificulta la relació amb la persona de qui té cura. Qui té cura del cuidador? Qui té cura de la persona que cura, que té cura del cuidat? Doncs com pot també un cuidador viure aquesta realitat sense que l'ofegui? Com s'han de cuidar els cuidadors? Doncs això és el que volem parlar avui al De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou, salut mental i creixement personal, amb Oriol Casals.
Parlarem, doncs, de com s'han de cuidar els cuidadors i aquestes són les persones que seran avui amb nosaltres. Tindrem amb nosaltres la Sílvia Catalán, que és llicenciada en Psicologia. Tindrem amb nosaltres la Natàlia Pla, que és doctora en Filosofia. També seran aquí el Jordi Casado, que ens portarà la qüestió d'avui. També tindrem l'Anna Rallo, que ens portarà la brúixola. I el Jordi Carretero ens acompanyarà des de control de so. Amb tots ells comencem un dimecres més De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou.
Com s'han de cuidar els cuidadors? Aquest és el tema del programa d'avui, però volem afinar més per saber quina és la qüestió, quin és el tema, allò que volem aprendre avui amb el nostre programa.
Aquesta és la qüestió, amb Jordi Casado.
Doncs per saber quina és la qüestió, saludem un dimecres més al Jordi Casado. Bon vespre i benvingut.
Bon vespre a tothom. Bé,
gràcies per tenir cura també de nosaltres i del nostre programa.
A tu també. Justament d'això us volia parlar, perquè crec que avui és un programa amb el que hem d'anar molt de compte, o si més no, com diuen vulgar i col·loquialment, amb molt de cuidado. Aquesta és la primera paraula que vull contemplar. Cuidar. Què entenem? Què significa? Bé, un dels sinònims que normalment reflexiono amb la paraula cuidar és donar, acompanyar, facilitar, interessar-se. Llavors, a què pot conduir aquest verb cuidar? A dedicar molt de temps, moltes energies, molts espais per activitats, fins i tot pot ser oblidar-se un mateix. Llavors, quines persones són les que poden tenir aquestes necessitats? Clar, actualment moltes persones es reclamen de l'atenció d'especialistes, de persones que fins i tot no tenen estudis ni formació, però que han d'estar a casa cuidant, vetllant i bé, poden caure en aquest oblit. Per tant, què significaria cuidar-se a un mateix? Bé, a part d'aquest no abandonar-se i no deixar-se, seria dedicar també temps per tu, perquè si dediques tots els temps pels demés, les energies et poden esgotar. Mirar-se a un mateix, adonar-se'n i sobretot una paraula clau, estimar-se, perquè qui s'estima està reconeixent la seva pròpia dignitat, el seu propi jo, i aquí s'han de tenir tant forces com ganes. Això no està renyit ni discutit amb que ajudis l'altre, però no cal caure en aquest oblit. Per tant, la pregunta que ens plantegem avui és: tenir cura d'una altra persona pot ser una experiència de creixement?
És a dir, volem anar una mica més enllà. Tenir cura d'una persona, a part de ser a vegades un deure, una responsabilitat, a part de ser moltes coses d'aquestes, podem anar més enllà i plantejar-nos si pot ser també una experiència de creixement potser pel cuidador, de creixement també pel cuidat,
per
les dues parts, doncs això és el que parlarem seguidament amb les nostres convidades d'avui. Doncs gràcies, Jordi, i en tornem a parlar al final per veure què hem après en base a aquesta pregunta que ens fem avui. Tenir cura d'una altra persona pot ser una experiència de creixement?
De cap i de nou.
Doncs saludem a les nostres convidades d'avui. Parlem primerament amb Sílvia Catalán, llicenciada en Psicologia. Ha treballat en responsabilitat social corporativa, ha impartit cursos d'habilitats socials, de tècniques de comunicació, d'atenció al públic i de tècniques de relaxació. Això ens aniria bé, també, a tots plegats. Entre d'altres, bon vespre i benvinguda.
Bon vespre.
I saludem també la Natàlia Pla, que hi ha estat en altres temporades en el nostre programa, i tornem a donar-li la benvinguda. Recordem que és doctora en filosofia, ha publicat diversos articles i ha desenvolupat i impartit nombrosos cursos i tallers sobre diferents aspectes del desenvolupament de la persona arreu d'Espanya i arreu d'Amèrica Llatina. Estem molt contents de que avui estiguis una mica més a la vora i puguis compartir tots aquests plantejaments, tot el que tu doncs, et qüestiones i raones, doncs que ho vulguis compartir amb els nostres oients. Gràcies per ser aquí.
Un plaer tornar a ser-hi.
Pròximament, el novembre, dimarts 8, 15, 22, 29, realitzareu un taller que porta per títol Cuidar sense descuidar-nos. Cuidar sense descuidar-nos. Va molt amb la línia del que parlarem avui i servirà doncs, també per donar a conèixer per poder, d'alguna manera, doncs, tenir, que ens pugueu fer 5 cèntims, que ens pugueu avançar 5 cèntims del que podreu descobrir les persones que assisteixin a aquest taller. Això serà a Barcelona, els dimarts del mes de novembre. En parlarem després, però abans, per introduir el tema, parlem una mica d'aquesta responsabilitat de tenir cura dels més febles. Tenir atenció i cura dels més febles, això és un signe d'una societat madura? És un signe de maduresa d'una societat?
Jo m'atreviria a dir que sí. És a dir, si una societat no es fa càrrec dels més febles, té un greu problema intern. És a dir, té un greu problema, una respon a una concepció molt pobra del que és l'individu i l'ésser humà en si, que considera que té molt poques forces si no li dona a l'adult normalment saludable, si no li dona per tenir cura res més que del seu melic, vol dir que té una concepció molt pobra de si mateix. De la persona que està ben col·locada en la seva vida té tota una etapa vital, sobretot àmplia, d'adultesa, que clar, avui en dia hauríem de veure on comença, perquè amb això de que l'anem endarrerint tenim un problema.
És un altre tema.
Però diguem que comenci més cap aquí, més cap allà, però hi ha tota una etapa de la persona que té forces suficients per atendre les necessitats d'altres, per atendre necessitats de mainada, per atendre necessitats de gent gran, per atendre necessitats de malalts. Error de la nostra societat, descarregar aquestes coses en una persona sola. Aquí llavors la cosa no funciona, aquí no tenim forces. Els adults en xarxa aguanten... qui sap el que aguanten? Tema és que, com que moltes vegades hem traslladat la responsabilitat en un àmbit tan individual i tan privat, llavors no podem. Però els adults en xarxa, jo crec que sí poden vetllar d'aquestes persones amb situacions de vulnerabilitat, d'especial fragilitat, d'especial necessitat. Dic d'especial perquè de situacions de necessitat en tenim tots.
Tots som necessitats i tots necessitem ser cuidats en determinats moments.
Per això, llavors accentuo aquest especial, no? Però jo sí entenc que quan les societats, per sentir-se bé amb si mateixes, d'alguna manera fan una selecció de personal i els que no compleixen amb el perfil són exclosos, jo crec que és un signe d'autoconcepció molt pobra. Molt pobra. Només puc tirar endavant les coses amb els que són perfectes, entre cometes, amb els que estan en situació òptima. Mentida. Mentida.
I parlant de tot això, quan en una situació com la que estem ara de crisi es retalla també en moltes coses, però també i d'una manera important en ajuts socials, això vol dir que estem anant enrere en quant a maduresa com a societat? O és una, d'alguna manera, estem actuant amb responsabilitat perquè no s'enfonsi el vaixell on som tots?
El tema dels retalls econòmics en la situació en la que estem és tremendament complicada. És a dir, jo la part d'economia no la manego i, per tant, no m'atreveixo. Tinc molt clar que segurament hi ha altres partides que convindria pensar si no es poden reduir abans que aquesta. I dos, crec que hi ha recursos amb un pèl de creativitat i de flexibilitat, segurament podríem compensar el que potser no podem donar en economia facilitem acomodament d'horaris laborals de les persones. És a dir, si no podem donar uns diners, podem fer pactes amb les empreses perquè les persones que tenen gent al seu càrrec, si no els hi podem donar ajuda pel manteniment del cuidador professional, podem donar-los unes hores més lliures dintre del seu horari laboral? És a dir, segurament hauríem de pensar si no hi ha alternatives, perquè el que està clar és que les persones que necessiten ser ateses necessiten zero. Hi ha graus, però hi ha graus que són inqüestionables. Uh-huh. I que no poder atendre això genera en les persones un nivell de neguit, un nivell d'ansietat, un nivell de... que de retruc no ens ajudarà a sortir tampoc de la crisi en la que estem.
Aquí és on te volia arribar també. Abans ens parlaves, moltes vegades aquest cuidat, aquest tenir cura, s'ha portat cap a una responsabilitat individual, no una responsabilitat en xarxa. Però moltes vegades també hi ha una mica la sensació al carrer de que de cop aquestes coses que d'alguna manera sempre se n'havia encarregat la família, ara de cop doncs, es traspassen molt a l'Estat, no? A residències, que tot ha de ser subvencionat per l'Estat. Com s'ha d'equilibrar això? Com s'ha d'equilibrar? De qui és responsabilitat? És realment una responsabilitat de tots? És responsabilitat de la família? És de la família, però ha de ser suportat amb aquesta xarxa? La imatge de la xarxa és claríssima. Ara, quan la comentaves, he pensat, és veritat, una persona sola aguanta el que aguanta. Un grup de persones en xarxa no hi ha color de, en quant al que pot suportar.
Reparteixes joc.
Llavors, en aquest sentit, ha de formar part més de és a dir... No estem a vegades potser també traspassant aquestes responsabilitats a l'Estat o als governs, d'alguna manera al·ludint a la xarxa que hauríem de fer en família? No ho sé, ho deixo a l'aire.
Només apuntar, pensa que moltes vegades també quan parlem de la família com a referent cuidador, estem parlant d'una família que no és la que tenim ara. És a dir, estem parlant de famílies en la que els avis vivien a casa. I tota l'època de criança, els avis entraven, és a dir, a casa meva, jo quan era petita encara teníem una àvia a casa, jo no vaig agafar portar claus a sobre fins que vaig ser molt gran, perquè a casa sempre hi havia algú. Sempre hi havia algú a l'hora de tornar de l'escola, i si l'àvia no havia sortit, el pare ja havia tornat de la feina, o la mare. És a dir, clar, llavors... Una, no podem mantenir que el cuido depèn de la família quan una família ha reduït nombre de fills, quan una família no viu tres generacions, és a dir, no podem atendre el mateix. Tenim menys fills, som menys germans a cuidar dels pares, és a dir, clar, no és el mateix, és que abans eren sis i, bueno, en situacions diferents, i hi havia qui tenia més o menys marge. Jo diria que ni tanto ni tan calvo, si em permets dir-ho així, és a dir... Tornem amb un tema de que segurament la família, el que no pot fer és aquesta posició que també moltes vegades hem pres, que en el moment del naixement de l'estat del benestar hem traslladat totes les responsabilitats i tots els serveis directament a l'administració i ens ho hem de resoldre tot. Aquest és el sistema que està fent crisi. Econòmicament això no se sosté. I som irresponsables en com utilitzem els recursos públics en molts casos. Hi ha un grau d'irresponsabilitat de l'ús dels recursos públics, que no els utilitzem com si fossin els del nostre compte corrent. Agafem més medicaments dels que necessitem i sabem que es guarden i que no els gastarem. Però així els tinc, total, ens els donen, per què tal? Clar, tenim ara un sistema que dius les farmàcies no estan podent pagar perquè no podem... Ha d'haver-hi una sèrie de coses cobertes des de l'administració, però des d'una actuació del ciutadà responsabilitat.
Per això feia aquesta pregunta, tot i que no és potser allà on te volem anar per avui, però també penso que en aquest marc on la llei de la dependència doncs, està intentant sobresortir en un marc de crisi, doncs també és bo plantejar o pensar, tenir en compte com s'han de veure, de quina manera hem de poder valorar el que estem rebent i el que també hem de donar cadascú en aquest tipus de situacions. Però anem ja més concretament a parlar de les situacions, d'aquestes relacions que s'estableixen moltes vegades entre persona cuidada i entre persona cuidadora. Aquesta relació més directa a dos, moltes vegades s'ha entès com una relació de protector-protegit. Hi ha una persona que protegeix l'altra, hi ha una persona que és protegida. Amb una visió una mica paternalista. N'hi ha un que és el que pot cuidar de l'altre, i hi ha l'altre que, d'alguna manera, sempre té una part negativa. No sé si avui en dia aquest model també s'ha de poder revisar, aquesta forma de veure aquesta relació entre la persona que cura, que té cura, i la persona que és cuidada.
Bé, sota el meu punt de vista, està clar que les relacions de cuidador i cuidat són innates a la societat. És a dir, tu abans preguntaves si era un símptoma de societat madura. Jo crec que és un símptoma de societat. Llavors, tenint en compte que aquestes relacions de cuidador i cuidat es donen des de la infància, perquè moltes vegades caiem en l'error de pensar que el cuidat és només una persona malalta, és una persona incapacitada. I en realitat, com deia abans la Natàlia, tots en algun moment necessitem que ens cuidin, i per suposat, quan som petits, doncs
necessitem. Sí, i a més penso també amb la presentació que hem fet nosaltres, no m'he inclòs el fill, el tenir cura dels fills, i és una realitat que no cal que hi hagi una discapacitat o que no cal que hi hagi una malaltia, òbviament.
Mm-hmm. Llavors, si ens posicionem, si pensem en aquesta relació inicial, potser és més fàcil veure aquesta relació tan estreta entre el cuidador i el cuidat, perquè si pensem en la relació que es crea entre pares i fills, tots donem per fet que és una relació amb els seus alts i baixos, per suposat, vale? Però sol ser una relació estreta, sol ser una relació de dependència. Dependència mútua, no només del nen cap al pare, sinó també del pare cap al fill. Llavors, aquesta relació té molts components. Té molts components psicològics, que és la part que em toca a mi, i els components psicològics doncs passen tant doncs per el rol que socialment té el cuidador, que és el rol d'una persona gairebé totipotent, una persona que ha d'estar a totes, una persona que ha de ser un superheroi, que dic jo, i el cuidat, que és una persona doncs que s'ha de deixar portar. Clar, quan aquestes relacions es porten a la vessant, diguéssim, potser que més ens ocupa, que és aquesta relació entre una persona malalta i el seu cuidador, quan ja estem parlant de dues persones adultes, la cosa es fa complicada. Es fa complicada perquè els rols sembla ser com que s'han de mantenir per aquesta figura que tenim de rol de cuidador, però ja no està tan clar, sobretot en el cas, i això es veu molt en els estudis que s'han fet en psicologia, es veu molt en la relació entre els fills i els pares que són cuidats. Aquests pares que ja s'han fet grans, aquests pares que ja no es valen per si mateixos, i ja els han de cuidar els fills. Llavors, quan aquests rols s'han de desencaixar i tornar a encaixar, això provoca molts altabaixos, tant en una persona com en l'altra. Per tant, han de ser molt conscients i molt conseqüents amb aquest canvi de rol, i no és fàcil, no és fàcil.
S'ha de poder equilibrar el rol? És possible, d'alguna manera, que hi hagi la percepció que, en quant a dignitat, encara que un a nivell més físic, a nivell més de presa de decisions, en molts aspectes, un hagi de cuidar i l'altre hagi de ser cuidat, s'ha de percebre d'alguna manera que, en quant a dignitat, estem en igualtat de condicions? És afinar, però a vegades pot... en quant a potser prendre algunes decisions o fins i tot en la manera en com em relaciono amb la persona cuidada, sobretot quan hi ha un desgast...
Aviam, jo torno amb el mateix paral·lelisme, quan som petits, els pares prenen decisions per nosaltres perquè el seu rol de cuidador és aquest, és guiar-nos, és prendre aquestes decisions. Quan aquests rols s'han d'invertir, o quan aquests rols es donen en dues persones adultes, la persona cuidadora té aquesta tendència a despersonalitzar, però a la persona cuidada. És a dir...
Hi ha aquest perill o aquesta temptació.
Exacte.
No, evidentment no és en tots els casos, però es dona en moltes situacions que podria haver-hi. Quines conseqüències tindrà això?
Això, per suposat, genera malestar complet en el cuidat, perquè al cap i a la fi és una persona. No podem oblidar que una persona que està malalta, una persona que és dependent per alguna raó, no deixa de ser una persona amb els seus desitjos, amb les seves emocions, amb els seus estats d'ànim, doncs que un dia es lleva content i l'altre dia doncs es lleva enfadat. I això no es pot perdre de vista. I això el cuidador no ho pot perdre de vista. I sovint,
sovint, en molts casos, es pot caure en aquesta, en aquest error, en aquesta tendència a una mica, doncs, això, despersonalitzar, no m'agrada gaire la paraula, però a despersonalitzar aquesta persona. O sigui, a fer-nos tan càrrec d'ell i a ser tan...
És a dir, podria ser que aquella persona, d'alguna manera, li provoquéssim un passivisme excessiu.
Exacte.
És a dir, és evident que no pot ser tan actiu com el cuidador, però que fins i tot potenciéssim el seu, la seva part passiva.
Clar, i això està clar que si anem un pas més enllà, doncs deriva en problemes d'autoestima d'aquesta persona cuidada, que a més d'haver de patir la seva pròpia malaltia o la seva pròpia condició de persona cuidada, a més ha de patir el fet que la tractin així, que li posin aquesta etiqueta de persona...
Anem a veure com es pot sentir evidentment un cuidador o un cuidat es poden sentir de moltes maneres, hi ha moltes emocions que poden aflorar, però anem a veure amb un conte com, per exemple, en una determinada situació es podria sentir un cuidat. El Jordi ens ha portat un conte.
I tant.
Jordi, aquest conte es diu...
I si s'escapen?
I si s'escapen? Doncs anem a veure què ens explica aquesta història.
Una mestra de parvulari va notar que un dels nens de la classe estava tot trist i pensarós. Per què estàs tan preocupat? Li va preguntar. Pels meus pares, va contestar el nen. El pare es passa el dia treballant perquè jo pugui vestir-me, alimentar-me i venir a la millor escola de la ciutat. A més, fa hores extra per poder-me enviar algun dia a la universitat. I la meva mare es passa tot el dia cuinant, netejant, planxant i comprant perquè jo no tingui de què preocupar-me. Llavors, quin és el problema? Que tinc por que no es vulguin escapar.
O sigui, tenim...
Gràfic, molt gràfic aquest conte.
Què ens explica aquest conte? Des d'aquesta perspectiva que estàvem parlant.
Jo crec que genera aquesta dinàmica de que... Fixa't que estem parlant, no?, del cuidador i del cuidat. I jo diria, el cuidador està sent cuidat per un altre, també. És a dir, no estem fent un sol rol sempre. I abans, quan jo m'he quedat amb la pregunta de l'inici, la pregunta que el Jordi ens ha llançat, jo m'he quedat donant voltes. Això pot ser una experiència de creixement? I jo he pensat, pot ser una gran experiència de creixement, però pot ser una fuga que ni la d'Alcatraz. perquè, clar, hi ha qui s'instal·la en el rol de cuidador perquè desplaça el centre a la situació de l'altre i així no ha de decidir què fer amb la seva vida, i hi ha qui s'instal·la en la situació d'immaduresa, amb el peterpanisme, de que sempre hi haurà qui em cuidi i llavors que no s'escapin. És a dir, per tant, estem parlant en aquest moment i parlàvem de les relacions d'entre cuidador, com totes les relacions humanes, té les seves temptacions, té les seves trampes, té els seus riscos, té els seus vicis.
Un dels riscos també és el sentiment de culpabilitat del cuidador. El cuidador moltes vegades se sent en que no puc deixar aquesta situació perquè és egoisme pensar en mi quan hi ha aquesta necessitat, quan he de tenir cura del pare o de la mare o d'un fill o de... És saludable? És a dir, quan és saludable d'alguna manera pensar en un mateix i quan és egoisme? Com es pot trobar l'equilibri? Us mireu, a veure, aquí...
És que a la que has dit saludable... Mira, saludable més clínic és cosa de la... És cosa de la Sílvia. Saludable, filosòfica, ònticament, llavors és cosa meva.
Doncs cadascú...
Reparteix.
Doncs mira, cadascú la seva resposta. A veure, clínicament.
Jo, clínicament, penso que sempre és saludable pensar en un mateix. O sigui, no hem de descuidar mai el nostre pensament en nosaltres mateixos. Per poder cuidar una persona, està clar que primer t'has de cuidar tu mateix. I això pot semblar molt típic i molt utòpic també, perquè és molt complicat, però sí que és veritat que si nosaltres no pensem en el nostre benestar, és molt difícil que puguem pensar en el benestar d'un altre. Llavors, a nivell de salut mental, jo quasi recomano sempre aquesta mica d'egoisme centrat en la persona.
Però és egoisme? Quan...
Aviam, dic egoisme perquè...
Perquè ho he preguntat així.
Sí, però...
Bé, però perquè forma part també de la, de la cultura i de la moral una mica que tenim impregnada, no? Mm. Sembla que quan hi ha una persona fràgil a prop i si mirem, en aquell moment mirar per nosaltres és egoisme.
Mm-hmm. Aviam, lògicament hi ha les situacions d'emergència i d'urgència en les quals hem d'apartar-nos de les nostres necessitats. Però aquestes situacions d'emergència i d'urgència són puntuals. Sobretot quan estem col·locats en un escenari en el qual estem cuidant una persona i no pensem que estem cuidant una persona durant un dia, sinó és un cuidado de llarga durada. Llavors, si mantenim aquest estat d'alerta, d'emergència, de necessitat d'acció ràpida sobre aquesta persona molt allargada en el temps, això només provoca un estrès agut que desemboca segurament en un trastorn per ansietat, el més probable. I aquí ja em poso molt clínica, però és veritat. O sigui, és...
Per tant, és allò de dir, escolta, si no acabarem tots malalts i no en traurem res. No sé si filosòficament afegiries alguna cosa.
Filosòficament jo defenso la responsabilitat, la culpabilitat, lo justet per prendre consciència de les coses. Però si no, és un tipus d'emoció negativa que no ens porta massa enllà. En el meu cas, l'anàlisi d'aquest sentiment de culpabilitat passaria per un autorreconeixement de com està el meu nivell d'humilitat. És a dir, em sento culpable perquè jo he de ser el Superman o la Superwoman de la que parlava abans la Sílvia, que he de donar resposta a tots els problemes del món i en tots els moments del món. Aquí hi ha un problema d'autoconcepció. És a dir, el tema, des del meu enfoc, que és el del realisme existencial, és parlar d'humilitat òntica. Sóc el que sóc, per això un dels temes que volem tractar en el curs de l'àmbit té a veure precisament en el que què cal fer en un moment donat, també ho he de respondre des de qui sóc. Perquè puc fer unes coses i no puc fer-ne unes altres. No em puc exigir tenir les respostes, ni les accions, ni la creativitat, ni l'alegria, ni tots els recursos necessaris per totes les situacions del món. I això no m'ha de fer sentir culpable. És una trampa del meu orgull òntic de que jo he de ser un semideu que he de resoldre la vida dels altres i els problemes dels altres. Aquí hi ha un component patològic, psicològic, però hi ha un component de concepció del que és l'ésser humà. Jo no sóc perfecta. Jo no sempre puc estar a tot i no tinc respostes per tot, ni sóc la persona adequada per totes les situacions.
Per tant, en un cert moment, el que des d'alguna perspectiva podríem dir pot semblar egoista mirar-se un mateix, podríem dir no, en realitat és manca d'humilitat.
Absolutament. O sigui, jo crec que dius... Jo veus, així com la Sílvia ho formulava més com un ha de pensar... Jo no puc pensar en mi, jo sóc de les que penso... No puc pensar en mi sense pensar en els meus altres. Perquè en res sóc sol. Llavors penso que és molt important a la teva concepció de vida incloure en els altres, però incloure-us des d'aquesta perspectiva també d'autonomia, aquesta perspectiva de responsabilitat i aquesta perspectiva d'humilitat. Per tant, hi ha una part que no és egoisme, hi ha una part que és estrictament humilitat. Jo crec que el cuidador ha de fer festa, i si no fa festa... acabem no cuidant.
Explica'ns això de ha de fer festa, què vol dir? Perquè jo ja veig per on vas, però potser ho hauríem d'explicar bé, perquè no semblés una... no semblés com allò de dir me'n despreocupo. No estàs parlant de despreocupar-se'n.
No.
Què vol dir que el cuidador ha de fer festa?
És que hem d'agafar oxigen. És que tenim necessitats i tenim drets. A més de ser la persona que vetllem d'una altra, no som la seva vida. Formen part de la nostra vida, formen una part molt important. Però dius, cedir a que això monopolitzi l'atenció de la teva vida és una manca de reflexió. La reflexió és important en la vida per concretar bé les accions. Val? Reflexionem per actuar el més acuradament possible, el més atinadament en castellà. Mm-hmm. Mi flirteo entre el castellà i el català millora, eh? Això de viure lluny complica a vegades.
No, doncs, no contaré que enriqueix.
I en aquest sentit, dius, la persona ha de saber permetre's els espais de festa. De fer festa no vull dir que tinc lliure de 2 a 4. No és això. És... tinc dret a les experiències de gaudi, encara que l'altre potser estigui en una situació tan delicada que no les pugui tenir. Que ell no les pugui tenir no implica que jo no les hagi de tenir. I que jo les deixi de tenir per una malentesa solidaritat, l'únic que va és en detriment de l'atenció de l'altre.
Perquè quan les deixem de tenir, Ens pot passar que arribem al burnout, que aquí és on te volia, un altre dels punts que volia. Ens parlem molt del burnout, aquest síndrome d'estar cremat, que diem vulgarment, estic cremat, i això ho diem moltes vegades amb la feina, però és una realitat que es dona molt també amb un cuidador que potser no ha sabut cuidar-se a temps, no?
És, de fet, ara mateix és una de les àrees d'estudi en la psicologia social més... més punteres, perquè realment s'està veient que és un problema greu de tot aquest col·lectiu, que cada cop és més gran, d'aquest col·lectiu que cuida. El síndrome del burnout no és més que el que tota la vida hem dit estic cremat o ja estic cansat d'allò de... Doncs és un trastorn d'ansietat, és una ansietat gran, una ansietat generalitzada, un cansament agut, allargat en el temps, un cansament físic i mental. O sigui, realment, una persona que estigui sota un síndrome de burnout, és diagnosticat, diguéssim, és una persona que diríem cansada. És que és un cansament extrem.
Sí, quan una persona, quan un cuidador pot començar, d'alguna manera pot reconèixer en ell, de dir, compte que si continuo a aquest ritme, o sigui, he de frenar perquè si continuo aquest ritme ara podria anar cap aquí. Quins símptomes en un cert moment podem percebre? Quines situacions es poden donar que realment diguis, ostres, això, si no ho aturo, si no trobo una mica d'equilibri, no me'n surto.
Aquest és un problema, perquè normalment la persona que està patint el burnout no se n'adona, no és conscient ella mateixa de que l'està patint. Normalment qui ho detecta és el seu entorn familiar o el seu entorn social més directe. Llavors... sobretot, doncs, això, sentiments d'ansietat, palpitacions, cansament extrem, hi ha gent que fins i tot pateix d'insomni, no poder descansar les nits, o allò que t'aixeques al matí i sembla que hagis dormit mitja hora i, a més, malament. Tots aquestes sensacions allargades en el temps i que cada dia que t'aixeques és el mateix i cada dia, a més, doncs, sentiments de culpabilitat perquè te n'adones que estàs cansat, per tant... les teves obligacions amb la persona cuidada, et sembla que les fas menys perquè el teu cos no dona per més, llavors et sents malament, llavors encara provoca més ansietat i és tot un gran cercle. Clar, això que la persona mateixa ho vegi és complicat.
Per tant, estar atents al que ens diuen a vegades l'entorn.
Exactament.
Fas mala cara, veig que no surts poc, etc. Escolta aquests missatges.
Exacte.
Anem a veure si ens sabem cuidar i com s'han de cuidar els cuidadors. Hem sortit al carrer, els nostres companys del Centre de Rehabilitació Sant Andreu ens han portat algunes opinions del carrer.
Els usuaris del Centre de Rehabilitació Sant Andreu ens porten l'opinió del carrer.
Quines coses fa per tenir cura vostè?
No gaire, m'hauria de cuidar més. I ara que estic a l'atur, em costa més.
Nada. ¿No haces deporte?
No.
Nada, nada.
Nada.
Pues cuidarme, alimentarme bien, dentro de lo que puedo y ya está. No, deporte no hago.
La sensació és que hem recollit poques opinions en aquesta ocasió, però la sensació aquesta de dir, ens cuidem poc, que quan la sensació, la primera impressió de les persones moltes vegades, què fas per cuidar-te de tu mateix? A poca cosa, no? Perquè tenim com molt la mirada en fora.
Fixa't que, a més, és curiós, pensava, són respostes de cuidador molt bàsic, cuidador de supervivència.
Sí, sí.
És a dir, entenem per cuidar, que és veritat, que és cert, de menjar bé, fer esport. És a dir, cuidar-se passa per regalar-te una anada al cinema. Cuidar-se passa per llegir el que t'agrada o veure... És a dir, cuidar-se té tot un nivell que retroalimenta a la persona, que va més enllà del menjar i el dormir. Que són importants, no dic que no necessitem, però fixa't que estem amb respostes de nivell de cuido molt primari.
I on t'hauríem d'anar? Porta'ns una mica més al fons.
Jo, fixa't, crec que cadascú ha de descobrir quines són les coses que li generen energia vital. I a cadascú ens en generen coses diverses, no? És a dir, hi ha aquí el seu cafè sol i tranquil a primera hora del dematí, és una font d'energia, de reubicació tremenda. Hi ha qui li és igual llevar-se, passar per la dutxa ràpid i sortir disparat, però hi ha aquí els 20 minuts de cafè tranquil al matí en silenci és una manera de permetre't aquestes coses, és cuidar-se. Hi ha dones que hi ha coses aquestes curioses com el de cuidar-te les ungles, per exemple, no? Jo no me les cuido gens, així que no sóc jo el cas. Però són petites sensacions, aquests senyor de la teva vida. És a dir, que tens aquestes petites coses. Ja tampoc no parlo de grans coses, eh? Però després hi ha aquest nivell, del cuidar de descobrir que hi ha coses que m'alimenten el sentit de la vida. Un tipus de lectures, un tipus de pel·lícules, un tipus de música, un tipus de trobades amb amics. És a dir, però no ens els permetem... D'aquestes coses moltes vegades tampoc ens en calen tantes. No ens en calen tantes perquè són... Van molt intravenoses. El problema és que si les anem perdent totes, sí que és aquesta sensació de que la vida te lleva. La vida te lleva. I anar fent, i allà on ens porten, no? Però i són petites, però cadascú ha de reconèixer que li senta bé.
Ara m'ha sortit per un costat que no em pensava, però t'he de dir que em sorprèn especialment, i mentre ho anaves dient pensava, és veritat, les coses aquestes que fan sentir que som nosaltres, que portem la nostra vida, són les que realment ens donen oxigen. És així?
Jo crec que sí.
Sí, sí.
Clínicament, també.
Sí. T'ha agradat la distinció, eh, Oriol?
M'ha agradat molt. És així. I per anar més enllà, si un cuidador té oxigen, té aquests espais, s'està cuidant, cadascú ha de buscar la seva manera, això pot generar, pot portar a que aquesta relació de situació de cuidador-cuidat pugui ser realment pugui convertir-se en experiència de riquesa, pugui convertir-se en experiència de creixement per contra d'aquell espai en el que a vegades és allò de dir, bueno, suporto això perquè no hi ha més remei, no? Ho aguanto perquè és el que m'ha tocat viure i, evidentment, mai triaríem segons quins tipus de situacions. Però quan podem donar-los la volta? Això seria una de les maneres, o seria clau per poder passar a crear d'una situació de dependència a crear-ne una situació de creixement? Pregunta oberta, tant clínicament com filosòficament.
Jo crec que és bàsic. O sigui, quan aquest cuidador s'està cuidant, quan aquest cuidador s'oxigena a nivell psicològic, amb aquestes autorregals que deia la Natàlia, realment és una persona molt més alegre, és una persona molt més sana, una persona molt més comunicativa, segurament. Moltes vegades veiem, doncs, això, persones que passen 24 hores al dia amb la persona cuidada. I això, òbviament, a banda de que a nivell psicològic no és sa, tampoc no és sa per la relació que tenen aquestes dues persones, perquè què s'expliquen? Si comparteixen les 24 hores al dia. Llavors, si tu fas vivències a part d'aquesta relació de cuidador-cuidat, és molt més senzill que tu puguis tenir aquestes interaccions, també.
És un clima viciat el que es crea. És a dir, si jo no puc sortir de casa, en el fons agraeixo que algú m'entri l'exterior a dintre. Però si l'altre s'acaba enclaustrant amb mi, l'únic que passa és que els dos acabem sent presoners, no? I és veritat que dius, aquest preveure aquestes situacions, tant de bo no arribem al burnout, eh? És a dir, tant de bo sapiguem veure-les a venir abans i ens sapiguem apamar millor en què podem i què no, i això contribuiria molt. Però després no perdem de vista una cosa, eh? És a dir, l'experiència de cuidador és una experiència també que fa créixer i adonem-nos en com hi ha una pila d'experiències de teràpies que en persones en situació ja de vulnerabilitat, com són ancians, com són un tipus de malalts, com tipus de... El fet d'haver de cuidar d'un animal en molts casos, sabem que han anat molt en aquesta... Doncs els hi fa bé, eh? Els hi fa bé. Per què? Perquè una cosa és que jo no pugui gestionar unes coses de la meva vida, però no vol dir que no em pugui gestionar cap. No vol dir que no em pugui gestionar cap.
Continuaríem estona i estona parlant de tot això, però ens heu fet un petit tastet que els que en vulguin saber més tenen l'opció de venir al curs que heu organitzat des d'Àmbit Maria Corral, que serà els dimarts 8, 15, 22 i 29 de novembre, per tant, 4 dimarts de novembre, de 6 a 9 del vespre, taller Cuidar sense descuidar-nos, eh? amb la Sílvia Catalán i la Natàlia Pla. On es farà això?
Això es farà al Centre UNESCO de Catalunya.
que això està a Barcelona... El...
Està a Barcelona, doncs ara mateix m'has agafat, perquè no m'has
recordat. Centre UNESCO de Catalunya. Centre UNESCO de Catalunya.
Algun... A la web de l'Àmbit trobaran totes les dades.
Una persona que vulgui saber més, a la web de l'Àmbit, Àmbit Maria Corral. Telèfon, algun telèfon de l'Àmbit?
93 272 29 50.
Doncs Sílvia Catalán... la versió clínica llicenciada en psicologia, Natàlia Pla, doctora en filosofia i, per tant, la versió del pensament. Moltíssimes gràcies per haver-nos fet aquest tastet i esperem que el curs sigui un èxit i que a poc anem desvetllant experiències, realitats de creixement en aquestes coses que a vegades la vida ens porta i que també són molt difícils, doncs que puguin convertir-se en experiència de creixement. Gràcies i fins una altra.
Gràcies i fins una altra. Sí.
I nosaltres continuem. De segurament deixar aquest espai d'oxigen fa que tant el cuidador com el cuidat puguin dormir, puguin descansar molt millor. Doncs una mica d'aquesta harmonia que ens porta al musical més petit.
Els dimecres, a les 8 del vespre, a Ràdio Esteli, Ràdio Principat, de cap i de nou.
Última part del programa, avui que estem parlant de com s'han de cuidar els cuidadors, avui que ens preguntem si tenir cura d'una altra persona pot ser una experiència de creixement. N'hem parlat, podríem dir més teòricament, amb la Sílvia i amb la Natàlia. Entrem una mica més amb exemple més quotidià del que podria ser de moltes persones, amb l'Anna Rallo.
La brúixola, amb Anna Rallo.
Bon vespre i benvinguda.
Hola, bon vespre.
Recuperem el nord.
si recuperem el nord.
Recuperem el nord en situacions com, com aquestes situacions tipus en les que estem parlant avui. Moltes famílies on hi ha persones que necessiten una cura especial. A vegades parlem de malalts o de persones amb una discapacitat, de persones ancianes, però també parlem, com dèiem abans, doncs de persones que han de tenir cura dels seus fills.
Sí, i anem a posar el camp pràctic, el camp filosòfic i el camp psicològic, el complementarem.
Molt bé.
La frase del dia.
La frase del dia.
Ara, el primer és el malalt.
Moltes vegades, en situacions d'aquestes, el primer és el malalt, el primer és el nen, el primer és l'altre.
Sí.
I això, on te'ns porta?
Clar, hi ha moltes famílies, com deies ara, que ja tenen una persona de qui s'ha de tenir cura d'una manera constant o potser puntual, però durant un temps llarg. Hi ha persones o hi ha famílies que tenen la capacitat econòmica suficient com per tenir un cuidador a casa, però n'hi ha moltes altres que aquest cuidador acaba sent pues, o bé la mare, un fill, un germà o algun parent relacionat amb aquest malalt. I llavors, quan qui cuida és un treballador, no hi ha cap problema, perquè aquesta persona treballa les seves hores i un cop acabada la jornada, com si diguéssim, pues, se'n va a casa seva i retroba la seva altra vida. Però quan qui cuida és un familiar, i especialment quan aquest malalt està a casa, o quan la persona cuidada està a casa, la jornada laboral acaba sent constant, no? De 24 hores al dia, 7 dies a la setmana...
El que dèiem abans, no? Quan tot recau sobre una sola persona.
Sí, s'eternitza.
Què passa amb això? Cap on ens porta?
Clar, cuidar un malalt no només és donar cures físiques o mèdiques puntualment, sinó també cuidar molt a nivell emocional. I aleshores ens volquem molt en cuidar en aquest altre, tant a nivell físic com a nivell emocional, en satisfer les seves altres necessitats, però ens oblidem de les nostres pròpies. I clar, quan això ho fem puntualment, doncs tenim la capacitat per refer-nos, però quan és una situació que s'allarga en el temps, si ho volquem tot en els altres, ens podem quedar nosaltres sense res. Veieu? Sense oxigen, com deia...
Com deia la Natàlia. Exacte. Fa un moment. Doncs anem a buscar una alternativa. Anem a portar a la pràctica una alternativa. De qui parlem avui?
Avui parlem de la Sofia, uns 40 anys.
Sofia, 40 anys...
Era soltera i sense fills, en aquest cas.
Una persona soltera...
Parlem... En aquest cas és important matisar-ho.
En aquest cas era una persona soltera i sense fills. I què li va passar a la Sofia?
A veure, sobre els 40 anys de la Sofia, a la seva mare se li va detectar un càncer. Al principi semblava que es podia superar amb operacions i quimioteràpies, i va estar durant un temps lluitant, però al cap d'un temps es va veure que no tenia un bon pronòstic, que no se'n sortia, i llavors a partir d'aquí va començar una situació que cada vegada va anar caient una miqueta més en decadència. Al principi, com que eren coses molt puntuals, els germans s'anaven tornant i anaven a casa de la mare, però va arribar un moment que la mare ja no va ser capaç de viure sola, i va coincidir en que la Sofia es va quedar sense feina, i entre tots els germans van decidir pues, mira, que la mare vagi a viure amb la Sofia, i la Sofia se'n farà càrrec.
Semblava una situació la mar de lògica.
Sí,
hi ha una de les germanes, una filla de la persona a atendre, que en aquest moment té tot l'espai
temporal.
Sí,
tenia l'espai temporal i tenia moltes ganes de fer-ho perquè era la seva mare, i bueno, tenia una miqueta la sensació de que volia i tenia que donar-li tot allò que ella li havia donat durant tants anys.
Sensació de deure, tot?
Sí, també ho feia per voluntat, però també hi havia aquesta sensació de deure. I bueno, els tres germans es van posar d'acord, li passaven una certa quantitat econòmica, perquè això no recaigués també econòmicament només amb la Sofia, i van anar tirant així. Llavors, al principi va anar molt bé, durant un temps, però clar, a poc la Sofia cada vegada es va anar sentint pues, més incòmoda, perquè tot i que li agradava cuidar la seva mare, se sentia una miqueta atrapada per aquella situació.
Sentiment, sensació d'atrapat, de sentir-se atrapat. I està una mica en la línia del que parlàvem abans, de que apunta cap al burnout. Sensació d'estic atrapat.
Estava atrapada. A més, se sentia moltes vegades sobrepassada per la situació de malaltia de la seva mare, perquè ella tampoc no havia estat formada a nivell mèdic o a nivell d'infermeria com per fer cures. Clar, amb el temps, evidentment, certes coses va aprenent, però és una miqueta on que la malaltia va sempre uns metres per davant teu. I per altra banda, clar, no tenia temps per fer res, ni per dedicar-se a ella, ni per dedicar a moltes altres coses del seu entorn, de la seva vida, de la seva casa, perquè, clar, un malalt a casa són 24 hores i arriba un moment que tu et quedes sense massa cosa. Els germans visitaven a la mare, visitaven potser menys del que la Sofia hagués volgut, però clar, cadascú tenia la seva vida, la seva família i les seves estades a fora i clar, a poc la Sofia es va anar sentint cada vegada més limitada i més atrapada aquí. I amb ella també se li sonava el fet que li costava molt demanar ajuda.
que aquesta pot ser a vegades també un perill de les persones que són cuidadores.
Clar, ella...
Sentir-se que, sí, que hi hagi dificultat per dir, ep...
Clar, ella s'havia fet responsable d'aquesta situació i volia ser la responsable realment d'això. Llavors, admetre que tenia limitacions, que hi havia coses que no podia fer, que necessitava ajuda, se sentia traïda ella mateixa respecte als seus germans i respecte a la seva mare, com si l'estigués fallant.
Imagino que el fet d'haver acordat en família de dir, ell, tu seràs la responsable, sí, i a més et passarem uns, sí, diners, doncs de dir, home, doncs jo ja estic percebent això, no puc reclamar res més, no?
Sí, sí. A més, clar, a la Sofia se li juntava un punt molt clau, és que la malaltia de la seva mare tenia molt mal pronòstic i acabava irremediablement amb mort de la mare. Llavors, clar, la Sofia també sentia com un abisme respecte a aquest amor, no? Perquè primera perdia a la seva mare, però també perdia la seva vida, perquè ara la seva vida era només cuidar la seva mare. Llavors, un cop es moria, es quedava sense mare i sense feina, com per dir-ho d'alguna manera.
La cosa, la situació, jo diria que fins i tot només escoltant-la ja ens posa tots una mica ens transmet aquesta sensació. Com va resoldre's això? Quina sortida va tenir per anar cap a una resolució positiva, cap a una resolució que no la deixés justament en burnout, que no la deixés cremada en la situació?
Clar, en aquest cas, la resolució positiva passa per acceptar que, a part de cuidadors, són persones i que com a persones tenim les nostres pròpies necessitats i, evidentment, també les nostres limitacions. Llavors, un cop acceptes això, tot entoma un camí diferent.
Oxigen i humilitat, eh? Sí, tenim les nostres, sí, limitacions, això que ens han apuntat avui les nostres convidades.
Clar, una miqueta també el que deien, que a vegades adoptem un paper de superheroi, que ho podem fer tot, que no tenim cap necessitat respecte als altres, que ens ajudin, que facin coses, i això no és pas possible. Llavors, per primer, era necessari que la Sofia acceptés que necessitava ajuda, però també els seus germans havien d'acceptar que la Sofia necessitava l'ajuda, perquè, clar...
Sí, sí, en aquest cas havia de venir dels dos costats.
Sí.
Per un costat per la mateixa Sofia i per l'altre pels germans.
Sí. Aleshores, aquí el que es va fer ja una miqueta és establir una sèrie de torns, períodes de descans, on tothom pogués tenir, en certa mesura, pogués recuperar la seva vida i pogués recuperar pues, aficions, relacions, espais temporals propis, fora de la malaltia de la mare i de la situació de cuidar a la mare.
Tenir espais propis fora,
sí,
allò que dèiem, si no portem l'exterior a dintre el sí, que s'està visquent, allò no s'enriqueix, allò va morint l'espai familiar.
En
també,
aquest
no?
cas també penso que també era important que els germans s'apropessin en el moment de la mort de la mare, no? O sigui, ells ho estaven veient una miqueta en la distància i en aquests moments era necessari que els germans fossin conscients de que també s'havien de provar i poder gaudir d'aquest temps.
Com va acabar això? Què en podríem treure d'aquesta història?
La necessitat de guardar cert espai personal. Està molt bé ser altruista, està molt bé cuidar dels altres i donar als altres, però també ens hem de guardar coses per nosaltres mateixos i espais per nosaltres mateixos, perquè cuidar un malalt pot ser una feina molt enriquidora, però si un es deixa absorbir en excés, es pot quedar sense energia per un mateix.
I, per tant, ens quedem sense energia per donar, també, si algú,
sí,
si algú té com por de dir no he de mirar per mi, no? Per tant, si dèiem al principi, en una situació d'aquest tipus, el primer és el malalt, potser ho hauríem de reconvertir en...
Mira, agafo una frase que acaba de dir al principi del programa el Jordi, que és no oblidis d'estimar-te.
No oblidis d'estimar-te.
Pots estimar
per estimar els altres, però no oblidem d'estimar-nos. Doncs amb això hem arribat al final. Jordi, teníem una pregunta inicial que era tenir cura d'una altra persona pot ser una experiència de creixement. Què hem après amb el programa d'avui?
En primer lloc, que creixes molt més que mirar-se al melic. Per tant, atendre les necessitats dels altres i no només els nostres desitjos denota una maduresa personal i social. La xarxa de persones ha de ser llarga per poder repartir joc i no cal oblidar que el matrimoni entre cuidador i cuidat es dona des de que naixem i no només quan patim. Un cuidador no ha de fer sentir passiu el cuidat ni instal·lar-se en un rol de cuidador, perquè així mai es fa càrrec d'ell. No s'ha de descuidar mai el fet de cuidar-se i pensar en el nostre benestar. O potser tindríem que parlar de responsabilitat en un mateix. I la frase que potser ens podria resumir tot allò que hem compartit: no puc pensar en mi sense pensar en els altres.
Doncs el que hem de pensar ara és que el temps ens acaba. Sí. Jordi, moltes gràcies per haver estat aquí. Anna Rallo, també, fins d'aquí 3 setmanes. Nosaltres tornarem dimecres vinent a les 8 del vespre. Parlarem de l'art de no amargar-se la vida. Tindrem amb nosaltres el Rafael Santandreu, un antic col·laborador del nostre programa. Serà això dimecres vinent a les 8 del vespre, que serem aquí de cap i de nou.
De cap i de nou. Salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casal.
Ràdio Estel.